Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida. Volia ser peix i volia ser ocell. Com és la vida? Volia ser roig i volia ser groc. Com és la vida?
El president del govern basc, Íñigo Urkullu, el passat 5 de setembre va jurar el seu càrrec com a lehendakari sobre l'Estatut de Guernica i el Fuero de Vizcaya. Ho va fer íntegrament en euskera amb aquestes paraules. Humil davant Déu i la societat, dempeus sobre la terra basca i sota el roure de Guernica, amb el record als nostres avantpassats, juro davant de vosaltres, representants del poble, complir el meu mandat, ho juro.
Zintzo betetzea eta zintzo beteko dudala zindagit.
El lehendakari va jurar i va repetir la fórmula que va desenvolupar fa 4 anys quan no va jurar sobre la Bíblia, com havien fet els predecessors del seu partit. La fórmula que va fer servir el lehendakari va ser similar a la del primer president del Consell General Basc, el 1936, el senyor José Antonio Aguirre, del PNB, però no igual. Aguirre va jurar dient, davant Déu, humiliat, i Urkullu va fer servir un humil davant Déu. Ens preguntem si la figura de Déu és present en gaires juraments polítics a Occident avui en dia. I en el vostre cas, si un dia us elegissin per un càrrec públic, juraríeu per Déu? O potser faríeu servir la promesa com a fórmula en comptes del jurament? Montserrat Nebrera és professora de Dret Constitucional i ens assisteix uns minuts per resoldre més d'un dubte. Senyora Montserrat Nebrera, bona nit i moltes gràcies per l'atenció.
Bona nit a tothom. Què tal, com esteu?
Molt bé, contents de sentir-la i de demanar-li què en pensa de la fórmula de jurament seguida pel president del govern basc.
Bé, és una manera de fer allò que podíem anomenar un restyling a una tradició en raó de les pròpies conviccions, perquè al final dins del jurament sempre hi ha d'alguna manera o d'una altra alguna qüestió de consciència, no? Si la retotallem al passat segurament seria així. I en tot cas el lehendakari va intentar fer del jurament tal i com és obligat una acció jurídica que tingués per ell alguna mena de sentit. Bueno, no em sembla malament, al cap i a la fi, el que es compromet en raó del que sent i el que pensa. Si és el que pensava, tampoc sembla malament fer-ho així.
Doncs això és el que li volia dir d'entrada, pel que explica, el jurament és obligat, jurar és obligat.
El jurament és obligat en la mesura en què ho determinin les lleis. Altra cosa és si ens hauríem de començar a plantejar amb quins drets fonamentals podrien entrar en conflicte determinades obligacions legals. No? Això en la història probablement tenia un sentit, en el moment present en tindria un altre, i ara sabem que nosaltres tenim un seguit de drets i llibertats que potser poden d'alguna manera condicionar en raó de les nostres idees o creences, religioses o no, polítiques o no, el tipus de jurament al que la llei ens obliga. Ara, per fer això, és a dir, per qüestionar-ho, segurament caldria demanar davant de qui té la capacitat per determinar si una llei és inconstitucional o no, que ens digui si és obligat o pot deixar de ser-ho.
I la figura de Déu és present en gaire juraments polítics a Occident avui?
Sí, en general, quan es jura en raó alguna cosa transcendent, tot i que, com ha fet el lehendakari, se li pot donar la volta i entendre que el més sagrat per un és una cosa, una qüestió més aviat laica. Però el cert és que la figura de Déu, en qualsevol de les versions religioses que hi puguin tenir, forma part de la pròpia essència del jurament. És a dir, davant de la persona, davant d'aquell representant polític, d'aquell príncep, rei, faraó, davant del qual es jura, és una mena de lligar la persona que ho fa posant com a testimoni a Déu davant de la persona que rep el jurament. Per tant, un s'obligaria davant del rei o s'obligaria davant del faraó o del cap de la tribu en raó de que poses per testimoni, no? Dius que em caigui el cel sobre el cap si no compleixo aquest jurament que he fet davant del més transcendent, del més sagrat.
Montserrat, que el senyor Urcullo hagués jurat en comptes de prometre vol dir que és creient i que si no fos creient hauria triat la fórmula del prometo?
Això és el que sembla, amb el llarg del temps present i veient de quina manera han anat canviant les persones que tenen representació política, algun càrrec en el que hi ha un jurament, com l'han anat canviant i com s'ha acceptat per part de les institucions judicials o fins i tot administratives que hi podrien tenir alguna cosa a dir, han dit, vale, acceptem promesa en comptes de jurament perquè entenem que qui jura té una consciència religiosa del seu compromís i el que no jura té una consciència moral de la seva obligació, però no de creença en res transcendent. Bé, en el moment actual això és més fàcil que passi. Hi ha hagut moments a la història que perquè l'Estat era confessional o perquè la religió era obligada, això era impensable, no? L'haguessin acusat d'heretgia. Ara no, ara s'entén que la llibertat religiosa, que és una altra de les llibertats actuals, la llibertat de consciència, la llibertat religiosa, forma part del nostre patrimoni de drets, i per tant a ningú se'l pot obligar a jurar per alguna cosa que no creu. Tot i que jo penso particularment que si un no creu i jura per una cosa que no creu, és la millor manera de fer aquello que feien els nens petits, de lligar-se la mà a l'esquena, creuar els dits per darrere, com dient, jo el que he dit en realitat és mentida, no? És a dir, fer una trampa.
Més d'un oient que sap que doncs, teníem previst entrevistar Montserrat Nebrera sobre aquest tema, els hem demanat què farien ells si haguessin de jurar o prometre, etc. La Tere diu que importa jurar o prometre si després no compleixen.
Ah, té tota la raó del món. Al final, un pensa, sobretot els que juren dient que per tant, hi creuen en alguna cosa supersagrada, que jo crec que també hi ha persones que poden pensar que hi ha coses sagrades que no siguin transcendents, no? De la immanència, que dirien, del món. Però sigui quina sigui la fórmula i es comprometin davant del que es comprometin, si per ells és el més sagrat i després incompleixen, jo vull pensar que és per incompetència, per ignorància, no de manera intencional, perquè si no realment uns són, fan una bestèmia i els altres doncs són uns hipòcrites. Però el cert és que passa. La paraula sembla que ja no val res, no? Quan abans era el més sagrat.
El Ramon de Benissanet diu tot és teatre, jurar, prometre, imperatiu legal. L'únic veritable significat que té pels implicats és que passen a rebre un sou de l'erari públic que paguem entre tots. Això és el que juren i prometen.
Bueno, de fet, hauria de ser també sagrat el fet de saber que el compromís és amb la gent, no solament amb la gent que els ha votat, perquè en el nostre sistema, particularment, quan un diputat jura el càrrec, està acceptant que el seu mandat no és imperatiu, això diu la Constitució, per tant, que representa el conjunt de la ciutadania, a tothom, fins i tot aquelles persones que no l'han votat. Bueno, hauria de ser això que Carl Smith deia, la teologia política, no? Què és el sagrat a dins de la política? Doncs aquell compromís que les persones que representen o que tenen una magistratura estan actuant per i en servei de la gent. Però, bueno, la naturalesa humana també juga un paper i siguin jutges, diputats o sacerdots, són fal·libles, o persones del carrer que tenen una botiga, són fal·libles i, per tant, enganyen, menteixen, se n'aprofiten, ho roben, però no és patrimoni dels diputats o dels partits polítics. És transversal a l'ésser humà i, en part, responsabilitat nostra, que és el que escollim, i no tornar a escollir aquells que ens han defraudat.
La Rosa Maria, un altre oient, diu «Penso que no prometeria ni juraria res que no pogués complir. Abans em mostraria transparent i diria que procuraria fer-ho el màxim de bé possible per tothom en benefici de la societat i no de les necessitats o capricis personals».
És un bon jurament. El jurament en el que un es compromet a intentar-ho amb totes les seves forces. Però això potser també és mentida, perquè una part de la disposició d'esperit s'ha de mantenir. I la consciència és una de les diguem que dimensions de l'ésser humà amb més capacitat o més fàcilment adormibles, és a dir, que més fàcilment es relaxen.
Ens ho diu Montserrat Nebrera i González, Barcelona, 1961, doctora en dret, llicenciada en dret, filosofia i clàssiques per la UB i professora de dret constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, on ha estat vicerrectora i vicedegana. Per cert, abans d'acomiadar-nos, com és la vida ara per ara per Montserrat Nebrera?
Pues una mica trafegada amb tota aquesta, no sé què sigui, normalitat, jo no li dic així, de les noves formes de fer la docència a la universitat, de preparar les classes i de més, però bueno, em dedico des de fa tants anys a ensenyar el poc que sé. Crec que ja no sabria fer altra cosa i se'm passa el temps volant. I a més, ara per ara, sense Covid a sobre ni en els voltants de les rodalies de la meva vida, amb la qual cosa a l'ultrascendent agraeixo, encara que moltes vegades les meves promeses han estat complertes més o menys, com suposo que les de bona part dels que ens escolten.
Doncs senyora Montserrat Nebrera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores. Que tingui bona nit i per molts anys.
Bona nit i molt programa per molts anys, que fa molts anys que us escoltem.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau. Bona nit.